FM Girona, 92.7 FM.
No tanquem per vacances, amb Carles Valdellou.
Bon dia, són les 9 del matí. És dilluns 4 de setembre i comencem la que és l'última setmana al No tanquem per vacances, saludant-vos des de FM Girona, Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant i Ràdio L'Escala. Atents a la proximitat i amb un ull a cada punta del món. Si mirem a un costat, concretament a l'oest de la nostra situació, i a només una setmana del curs escolar, ens llevem llegint que un grup de mares d'un centre de Sant Antonio de Pàdua, Argentina, estan molt contentes perquè la direcció del centre on estudien els seus fills ha decidit canviar d'aula a un nen amb síndrome d'Asperger, un trastorn que afecta la comunicació molt semblant a l'autisme. No prou amb el fet d'estar contentes, ho han celebrat a través d'un grup de WhatsApp que tenen totes juntes, en les que, bé, diguem que és més aviat avergonyant el seu comportament i que la tieta del propi nen ha pogut publicar en un mitjà de comunicació. I, evidentment, s'ha fet viral. Insistim, un grup de mares que tenen uns fills que estudien en una escola i que han volgut pressionar perquè apartessin a un nen simplement pel fet de que té problemes de comunicació. En canvi, i com que no volem començar aquesta última setmana amb mal regust de boca, si mirem a l'altre costat, concretament a l'est del món, ens llevem també amb el magnífic i històric resultat aconseguit per les patinadores del Massanet, que ahir van arrodonir una gran temporada amb la medalla de plata al Campionat del Món de disciplina en grups petits, amb el muntatge Traiaguen. Ara que el futbol s'ho menja tot i que a la província de Girona seguim enlluernats pel fet de tenir futbol de primera, el mèrit d'aquestes noies és més que mereixedor de tots els elogis, tant pel que fa a l'esforç que hi ha darrere d'aquest resultat com pel fet de que hagin hagut de costejar-se elles a base d'enginy el viatge que han fet a la Xina. Estarem atents ara també a Olot i Girona, que amb aquests mateixos competeixen diumenge que ve en grups grans. Insisteixo, Campionat del Món de Patinatge Artístic i tres clubs de la província de Girona hi participen. Per cert, com que he dit que volíem començar amb bon gust de boca aquesta setmana, una altra bona notícia, l'èxit de participació i de públic a la 17a edició de l'Acústica, per exemple, amb cançons com aquesta. Com que portem amb vosaltres ja 5 setmanes, aquesta ara serà la 6a, ens hem pres la llicència avui de començar d'una manera diferent, amb una miqueta de música, tenint en compte que ara sí ja podem dir que l'estiu s'ha acabat, que torna a la normalitat, que tothom ja està un altre cop a la tornada de la feina, o si més no, només algun afortunat encara està de vacances, excepte nosaltres, que, evidentment, no marxarem a partir de divendres a gaudir del descans més que merescut. Insistim, amb aquesta música de l'Acústica, o d'un dels grups que ha actuat a l'Acústica, comencem avui d'una manera diferent a com hem fet fins ara aquesta 25a edició del No tanquem per vacances.
No tanquem per vacances.
I mira que ens entristeix, haver de marxar, ara que la Cristina Cantal ja començava a tenir una coreografia per la sintonia del programa. L'hauríeu de veure com balla aquí a l'estudi mentre espera que li doni pas per repassar les portades dels diaris i en Siso García se n'enfot a l'altre costat del vidre. Us saludem com cada dia puntuals a partir de les 9 del matí i fins les 12. Aquí al No tanquem per vacances, com us dèiem a l'editorial, en directe des de Ràdio Palamós, Ràdio L'Escala, Ràdio Vilafant i també FM Girona, la Cristina Cantal, el Carles Ribas, la Lali Giné i la Mercè Mainé, amb un servidor Carles Valdellou, i també tots els companys que des de la part tècnica permeten que tot soni en condicions. Tot just avui, que, diguem, recuperem gairebé tota la normalitat i fins i tot el temps la recupera, perquè déu-n'hi-do com s'ha aixecat avui el dia amb una fresqueta que fa pensar que l'estiu ara sí que definitivament està marxant i ja ens apropem a la tardor. I en el que a més hem d'estar pendents de la inauguració de la segona edició de la Cyber Week, que aterra a Girona amb alguns dels millors experts des de la vessant tecnològica, l'ús que fem de les xarxes socials, l'ús que fem de les tecnologies. A més, també, en aquesta jornada en la que avui, demà i passat hi ha convocada una nova vaga dels examinadors. Ja sabeu que va haver molta polèmica el mes de juliol, moltíssima gent treure el carnet de conduir tal com tenia previst. Els efectes que això ha provocat no només des de la vessant econòmica per les autoescoles, sinó per la gent, doncs segur que tardarà temps a recuperar la normalitat, i avui parlarem amb una de les examinadores perquè ens parlin de les seves reivindicacions. Ja us estem també avançant que dimecres marxarem fins a una autoescola per saber com ho gestionaran tot plegat. Ara què passa amb aquests alumnes que ja estaven a punt per anar a examinar-se i que durant tot el mes d'agost no han pogut conduir. Per tant, en certa manera, hauran de refrescar un altre cop els coneixements que havien anat adquirint. A partir de les 10 del matí, la màquina del temps del Carles Ribas, anirem fins a l'escala per gaudir, diguem que, d'una visita teatralitzada a les ruïnes d'Empúries, però portada a l'estudi de ràdio. Parlem amb un dels actors que aquest estiu han fet les delícies dels visitants d'aquesta zona, perquè coneixen exactament com es duen a terme aquestes visites, i evidentment també hem d'estar pendents de la plana poliesportiva. I dic poliesportiva perquè en el tram final del programa, i em salto una miqueta l'ordre, parlarem amb el delegat territorial de la Federació de Girona, de la Federació Catalana de Patinatge, per parlar d'aquesta plata aconseguida pel Massanet. Però és que, a més, avui també es presenta el Campionat de Catalunya de tennis absolut masculí i femení, que es farà aquí a Girona aquesta setmana. La Cristina Cantal anirà fins a les instal·lacions del tennis Girona per parlar amb els seus responsables i, evidentment, tenint en compte que divendres es va tancar el mercat de fitxatges amb dues incorporacions per part del Girona, farem tertúlia esportiva. I en la part final del programa, ara sí, l'última, parlarem amb un representant d'una entitat que precisament el que fa és intentar donar cobertura i aixopluc a les famílies que tenen una criatura amb síndrome d'Asperger. Avui que, insistim, ens hem llevat amb aquesta notícia, i també ens visita l'il·lustrador i dibuixant de còmic, l'està saltant per l'estudi, Quim Bou, que ha digitalitzat una de les seves aventures, un dels seus còmics, al món de l'iPad, perquè els més petits puguin passar-s'ho força bé. Els racons, els municipis agermanats i segurament que moltes més coses, perquè total, en 3 hores i cap de tot. Comencem!
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local amb Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala i FEM Girona.
I com dèiem, avui la jornada comença molt fresqueta, amb temperatures, no sé si dic baixes, però almenys la sensació tèrmica sí que és de fred. Així que li preguntem a la Carme Farnell quina és la previsió que ens espera per aquesta jornada des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia, Carme.
Bon dia, comencem aquesta jornada i avui ens va creuant un sol, un front que afavorirà que vagin creixent alguns ruixats i algunes nuvolades. Nuvolades i ruixats que afectaran sobretot la zona més interior del Pirineu, Prepirineu i de la serralada transversal. Cap a la resta de la zona hi arribaran alguns núvols i podria caure algun ruixat, però no tan marcat com els que puguin caure cap a l'interior. El fet també de que hàgim tingut tants núvols durant aquesta passada matinada han fet pujar les temperatures mínimes. En canvi, les temperatures màximes seran similars a les d'ahir o puntualment més altes. De cara a demà s'espera una jornada més estable i les temperatures tornaran a pujar de nou. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local, presentat per Carles Valdellou i Cristina Cantal.
Vuit minuts per sobre de les 9 del matí, com sempre, el primer que fem després de saber quina és la previsió del temps per la jornada d'avui, recordem, si us acabeu de llevar i no sabeu en quin dia viviu, és 4 de setembre del 2017, dilluns, així que tothom amb energia comença la setmana. Cristina Cantal, què tal?
Molt bé, avui amb jersei,
m'ha sortit un rodolí. Cristina Cantal, què tal?
Fenomenal.
Què vol dir amb jersei?
Bueno, ara no, perquè aquí dins ja estem calentons, però avui ja he vingut amb jersei, eh?
Perquè ja es nota la temperatura, sí, que és més fresqueta, eh?
Sí, sí, la Carme Farnell té raó.
Sí, res a veure amb la jornada assolellada que va gaudir a cada que és divendres passat.
Exacte, que bé, no... em vaig cremar.
Veus? Això és el que passa per no posar-te crema. No sé com deu estar la Mercè Mainé i el Carles Ribas, també, eh? Vinga, comencem el repàs a les portades dels diaris. Evidentment, com sempre, primer, amb els mitjans de comunicació de proximitat, el Punt Avui.
Doncs l'edició gironina del Punt Avui d'aquest dilluns 4 de setembre obre amb un tema de successos. El fiscal demana 6 anys de presó per l'exbatlle de Bàscara. S'acusa Lluís Lloret d'haver enganyat un empresari perquè invertís 6 milions en uns terrenys que no eren urbanitzables. La fotografia principal és per al Festival Acústica de Figueres. Podem veure un dels concerts amb moltíssima gent aquí gaudint amb les mans aixecades amb aquest titular Pol d'Atracció Musical. El Festival Acústica de Figueres rep 100.000 espectadors. També tenim una altra fotografia a la part superior de la portada. És d'un tema de societat. Podem veure els joves que van participar en el debat amb aquest titular, els reptes d'una societat intercultural. 6 joves defensen que la convivència depèn de promoure accions d'inclusió. I encara una tercera fotografia en aquesta portada de l'edició gironina del Punt Avui. Podem veure un dels espectacles de la mostra del Besalú medieval amb aquest titular, Més activitats al Besalú medieval, un centenar de propostes en una fira que torna a batre rècord de públic. També un titular de successos, novè dia de recerca i cap rastre a Susqueda. I un darrer titular d'esports, el Girona juga a Ripoll per a la inclusió social.
Recordeu que juga contra el Ripoll, equip de la quarta catalana, a partir de les 6 de la tarda i que Pablo Machín ha convocat a tota la plantilla, tot i tenir partit de Lliga ja el proper cap de setmana. Anem al diari de Girona.
El titular és la intensa sequera per la falta de pluja posa en perill la temporada de bolets. La situació dificulta que els fongs d'alta muntanya tinguin prou humitat. La fotografia principal també és per l'acústica. En aquest cas podem veure dalt de l'escenari Diversiones, que van posar punt i final a l'esdeveniment, amb un concert dirigit als més petits. Amb aquest titular, l'acústica tanca una edició més innovadora. Un 50% de les propostes d'enguany pujaven per primera vegada a l'escenari del festival. Altres titulars en successos, els bombers aturen la recerca per falta d'indicis dels joves desapareguts. La grua de Girona retira el 2016 un 12% menys de vehicles que l'any anterior. A més, el diari de Girona també ens diu que la troballa de dues torres amplia el període cronològic del jaciment de Campelles i que evacuen més de 400 persones d'un hotel de Roses per un incendi en el sistema elèctric. I també tenim una anàlisi. Marta Felip és l'alcaldessa més seguida a Twitter.
Ara parlo de memòria, però diria que la segona és Marta Madrenes, el tercer Fermí Santamaría i el quart Lluís Puig. Crec que anava així la cresta de seguidors de Twitter, segons el que he pogut fullejar aquest matí. A la premsa catalana i també nacional.
Doncs el tret de sortida d'una setmana considerada decisiva pel que fa al procés català centra bona part de les portades dels diaris d'aquest dilluns 4 de setembre. La setmana del xoc és el titular que ens porta l'Ara. La Vanguardia obre amb Rajoy preveu actuar contra polítics, no institucions. Mentre que la Razón indica en primera plana que Rajoy es recolzarà en el Tribunal Constitucional per frenar l'1 d'octubre sense aplicar el 155. El Mundo, per la seva banda, ens diu que les mesquites es planten davant la pressió del procés i no posaran urnes. El País, el separatisme sortirà al carrer si s'impedeix el referèndum. L'ABC tracta en portada les investigacions sobre els possibles instigadors dels atemptats a Barcelona i Cambrils. La policia rastreja Europa per localitzar el formador de la cèl·lula que va atemptar a Catalunya. I finalment, per la seva banda, el periòdico fa ressò d'una notícia d'abast internacional. El règim de Corea del Nord alarma el món.
Aquests són els titulars. Si voleu ampliar les informacions, ja ho sabeu, podeu triar el diari que més us agradi. Cristina Cantal, moltes gràcies.
Fins ara.
La Cristina que agafa la motxilla perquè avui hem de connectar amb ella en un parell de llocs i de seguida repassem la resta d'informacions. Ja està aquí la Sònia Tubert a l'estudi.
No, no, no. No tanquem per vacances.
En un minut i mig arribarem a un quart de 10 del matí. Sònia Tubert, molt bon dia.
Bon dia.
Repassem algunes de les notícies que ja ens avançava la Cristina Cantal, com per exemple aquesta cerca al pantà de Susqueda d'aquesta parella de que ja porta 10 dies desapareguda. Els bombers han suspès la recerca de la parella del Maresme desapareguda el passat 24 d'agost al pantà de Susqueda. Ara són els Mossos d'Esquadra els que continuen la investigació per saber què va passar amb aquells dos joves que fa 10 dies, insistim, van anar a fer una excursió amb caiac i ningú més n'ha tornat a tenir notícies.
Doncs bé, després de 9 dies de recerca sense èxit al pantà de Susqueda i davant la manca d'indicis per trobar els dos joves, ahir els bombers de la Generalitat van decidir desmantellar el dispositiu muntat. Aquest diumenge els serveis d'emergència van pentinar un tram de 7 quilòmetres per terra i aigua, mentre que un helicòpter va sobrevolar la zona, tal com dèiem, de nou sense èxit. Segons fonts dels bombers de la Generalitat, ara es posen a disposició dels Mossos d'Esquadra, que són els que continuen les investigacions, per adreçar-hi novament efectius quan se'ls requereixi, quan hi hagi algun indici d'on pot ser la parella. Avui, la unitat del subsòl de la Policia Autonòmica revisarà algunes coves de la zona per no deixar cap punt sense buscar. Encara que no es tanca cap hipòtesi, els indicis apunten cada vegada més cap a la intervenció d'una tercera persona i l'acció criminal, més que no la desaparició voluntària.
Recordem que fins ara s'ha trobat pràcticament tot, excepte els dos joves. Sí. Van trobar el cotxe, van trobar el caiac, etcètera, etcètera.
El caiac, però no els dos joves.
Veurem com acaba tot plegat. Esperem que amb bon final, sobretot per la salut dels dos joves. D'altra banda, també us ho explicàvem a la portada dels diaris. El fiscal demana una pena de 6 anys de presó per l'anterior alcalde de Bàscara, el senyor Lluís Lloret, per un delicte d'estafa, falsedat i prevaricació. El Lloret està acusat d'haver enganyat un empresari a invertir més de 6 milions d'euros fent-li creure que uns terrenys eren urbanitzables.
Segons l'escrit de la Fiscalia, Lloret i els seus assessors haurien fet creure a l'empresari i promotor del polígon d'Oriols, Pere Costa, que el pla urbanístic de Bàscara estava aprovat quan en realitat no ho estava. La Fiscalia sosté que el van enredar a partir d'una certificació falsa i l'empresari va acabar invertint més de 6 milions. Els diners haurien acabat a l'Ajuntament que llavors gestionava Lluís Lloret, però no haurien servit per tirar endavant la zona industrial, sinó per altres finalitats del municipi. El fiscal demana per Lloret 6 anys de presó, una multa de gairebé 6.500 euros, 13 anys d'inhabilitació i més de 6.200.000 euros d'indemnització per l'empresari. L'escrit de la Fiscalia també acusa la secretària municipal i un advocat i assessor municipal pels que demana, respectivament, 12 mesos de suspensió del càrrec i 3 anys de presó i una multa de 4.600 euros.
Moltes gràcies, Sònia. Aquesta informació, evidentment, ens l'ampliaran els companys de Ràdio Vilafant a mesura que es vagin produint nous capítols. Precisament, anem fins allà, fins a Vilafant, perquè la Mercè Mainé ens ha d'explicar que falta de poc menys d'una setmana per la Diada de Catalunya. Esquerra Republicana de Catalunya demana la mobilització en la vista posada a la votació del dia 1 d'octubre. El diputat republicà Joan Tardà va estar a Figueres aquest cap de setmana, on va demanar a tots els catalans una reflexió, tot convidant-los a votar pel referèndum. Mercè Mainé, molt bon dia.
Bon dia. El diputat de Madrid, Esquerra Republicana, Joan Tardà, considera imprescindible una gran mobilització per l'11 de setembre per tal de recolzar el referèndum de l'1 d'octubre. De cares a aquesta data, Tardà convida a tots els catalans i catalanes a reflexionar, però que vagin a votar al referèndum. Unes declaracions del diputat al Congrés que ha fet en un acte de campanya pel sí a Figueres.
Tots els catalans, tota la bona gent, la gent de, siguin independentistes o no siguin independentistes, podem compartir el mateix objectiu, una Catalunya millor, més justa socialment. La diferència que tenim nosaltres amb els catalans que no són independentistes és que nosaltres creiem que la via més ràpida, la via més possible per fer realitat una Catalunya més justa és la independència.
Des d'Esquerra Republicana han demanat el sí i han recordat el passat republicà de la ciutat de Figueres mentre explicaven els arguments per votar que sí a la independència de Catalunya.
Que tenim totes les eines per poder convocar el referèndum i el convocarem. I el dia 1 d'octubre obrirem els col·legis electorals, raó per la qual ara tenim molt d'interès, més que mai, d'explicar com i de quina manera ens convé d'anar a votar perquè tenim l'oportunitat històrica de guanyar.
Un acte a Figueres que va plegar unes 200 persones a la plaça del Gra que van voler escoltar les propostes republicanes a una setmana de la Diada Nacional de Catalunya.
De seguida tornarem cap a Vilafant. Ara el que hem d'estar pendents també és de la vaga d'examinadors que continua en peu sense que la reunió de fa un parell de setmanes arribés a cap acord. Està previst que la vaga comenci avui i s'allargui fins dimecres. Recordem que tot plegat afecta sobretot a tots els alumnes que durant mesos han estat preparant primer la teòrica, aprovant-la i després la pràctica, i que durant tot aquest estiu, especialment a mes de juliol, no han pogut examinar-se i per tant encara no tenen el carnet de conduir a la butxaca, sempre i quan, evidentment, aconsegueixin aprovar els seus exàmens. Els professionals segueixen reivindicant l'increment de salari i un augment de personal en actiu. D'altra banda, la Direcció General de Trànsit ha proposat diversos percentatges, o diferents percentatges, pel que fa a l'aplicació de serveis mínims durant la vaga d'aquest 4 de setembre, en què, recordem, moltes autoescoles ja tornen a la normalitat i molts alumnes esperen poder fer ja els seus exàmens per treure's el carnet de conduir. A aquesta hora del matí intentarem parlar amb la senyora Sílvia Faja, que és examinadora, per saber exactament quines són les seves reivindicacions. De fet, ja la tenim a l'altre costat del telèfon. Senyora Faja, molt bon dia. Vaga avui, eh?
Vaga avui, sí. Continuem amb la vaga. I malauradament, continuem estant de vaga, el col·lectiu examinador. Uh-huh. I, bueno, no... de moment no hi ha avisos de que estiguin per la bols de donar-nos el compliment que demanem.
Perquè exactament vostès què és el que reclamen?
Doncs mira, el col·lectiu examinador el que està reclamant és això ja ve d'antic. Fa cosa d'uns 10 anys va haver una reclassificació de llocs de treball a la DGT, a la Direcció General de Tràfico. Llavors, en aquell moment hi va haver col·lectius que van veure incrementats els seus sous i el col·lectiu examinador va ser un dels que van quedar excluïts d'aquest increment salarial. Llavors ens van dir que a nosaltres ens farien efectiu, o sigui, ens incrementarien el sou més endavant, perquè en aquell moment, aquell any no era nostre, que per l'any següent ens tocava a nosaltres, i bueno, ens ho vam creure, vam esperar, i va vindre la crisi. Va vindre la crisi, el col·lectiu es va quedar sense la pujada promesa, sense la reclassificació que ens van dir que ens farien, i després d'això vam esperar 8 anys més. Vam parlar amb la DGT i els vam dir, bueno, jo crec que si hi ha brotes verdes ja i que Espanya va bé i que tenim diners i que l'economia funciona, és el moment de reprendre aquella promesa, no?, que ens vau fer. I llavors ens van dir que no estaven disposats, i vam anar a la vaga fa un parell d'anys. Vam anar a la vaga i llavors ens van dir que, clar, que si anàvem a la vaga, que era un problema negociar, que ells volien negociar des de la tranquil·litat. I vam fer un altre acte de fe, es veu que aquí hi ha, bueno, no sé, som un col·lectiu molt creient, no sé. I es va desconvocar la vaga amb promeses de que sí que ens donarien el complement específic promès. Van dir que ho enviarien a la Comissió Interministerial de Retribucions, que depèn d'Hisenda, no? M'esteu sentint bé?
Sí, perfectament. El que passa és que no vull interrompre-la, per això. Sí,
vale,
sí.
Vale, d'acord. Doncs què va passar? Que un cop van arribar els papers allà, ens anaven informant cada setmana, prometre a dintre cada setmana l'evolució, però que, bueno, que això estava dao. I que, a més, ens van dir, és que si no lo defienda, la DGT tiene medios propios como para poder pagar, o sigui, que no depeníem, diguéssim, de cap autorització de ningú. Una cosa és que el complement específic l'hagi d'autoritzar al Ministeri d'Hisenda, a la Comissió Interministerial de Retribucions, i una altra cosa diferent és que els mitjans propis de la DGT només ha d'autoritzar-los com a màxim el director general de la DGT.
És a dir, que és...
seu... Sí, aquest senyor... Quan va entrar, el primer que va dir és que comprenia el problema que tenien els examinadors, se'l va posar al corrent de tot això que us he explicat, i va dir, lo entiendo, y además, hay dinero en la DGT, pues no hay problema, porque de este grupo lo paso al otro y os pagamos el complemento ya.
És a dir, que vostès entenen que és una qüestió de voluntat, eh?
És completament, per nosaltres, una qüestió de voluntat política, perquè, a més, et diré una cosa... Si resulta que legalment no se li pot dir complement específic de moment, doncs que sabent que la DGT té diners i que poden fer front amb aquest pagament i que creiem de totes que és un complement superjust el que s'està demanant, és algo a més que ja s'ha promès amb un col·lectiu, crec que els treballadors... en el moment que s'aixequen per fer vagues que alguna cosa grossa està passant, quan hi ha un seguiment d'un 85% a nivell nacional i que portem batallant ja des de fa tant de temps, crec que alguna cosa s'ha de fer. No crec que la postura que estan prenent ara de no negociar, de no dialogar i de dir esto no se paga porque si no vendran otros y pediran también aumento, aviam, això crec que no és un... que no és un
argument.
Un argument vàlid com a poguents, com per desconvocar una vaga. I a més, quan estem parlant de la credibilitat que tenen els gestors de la DGT pel col·lectiu examinador, és zero. Perquè ja han fet desconvocar, o sigui, amb promeses, ja han fet desconvocar la vaga anteriorment i després donde dije digo Diego. Amb... I això el que ha fet ha sigut posar el col·lectiu en una situació doncs de molta irritabilitat i estan enfadats, estan molt enfadats.
Ara sí que l'interrompo, si m'ho permet, perquè volia fer-li un parell o tres de preguntes i el temps se'ns tira a sobre. El síndic de Greuges, el senyor Rafael Ribó, va obrir una investigació d'ofici per conèixer exactament quina era la seva situació. Han tingut algun tipus de contacte amb ell de cara a saber exactament quina és també la seva postura i no sé si els hi ha pogut dir alguna cosa de cara a aquesta mediació?
Home, jo ara mateix no et puc respondre a aquesta pregunta, Jo el que sí que sé és que quan se'ls havia consultat ens havien dit a totes llums que sí, que era totalment legítim el que demanàvem, sempre. A tots els estaments on l'han preguntat. I, bueno, jo crec que més enllà del que pugui dir el síndic de Greuges o... Estem parlant ja una mica de sentit comú, no? Estem parlant de quina capacitat d'aguantar tenen els treballadors quan els has enganyat, els has promet una cosa. Evidentment, convocar una vaga és complicat, és algo desagradable, i desconvocar-la amb promeses, si després les persones que tenen responsabilitat per complir aquestes promeses se'n renten les mans, això, la veritat és que complica moltíssim la negociació, moltíssim. Uh-huh. I veiem que la capacitat negociadora i les ganes de negociar amb el col·lectiu són zero. Bueno, el que està passant amb el PP i amb els treballadors, evidentment, jo crec que tots els treballadors poden entendre perfectament què és el que fan quan tenen les reivindicacions justes i se senten enganyats i els fan desconvocar, però ara l'última és doncs, que desconvoquem perquè estem fent mal. Clar, ja ho sabem que estem fent mal. Nosaltres també ens fa mal la butxaca, ens fa mal el cor de veure que continuen enganyant-se.
Uh-huh. Fins ara, en aquest mes de juny i juliol, s'han ajornat 80.000 proves a tota Catalunya, 1.800 a la província de Girona. 4, 5 i 6, és a dir, dimecres ja s'acaba aquesta vaga o fins quan continuaran?
UGT el que ha fet ha estat convocar una vaga durant el mes de setembre,
sí,
de duració dilluns, dimarts i dimecres a tot aquest mes.
És a dir, totes les setmanes, dilluns, dimarts i dimecres, els examinadors no examinaran.
Correcte.
Les autoescoles els han dit... Les autoescoles els han dit alguna cosa?
Home, les autoescoles ho estan passant molt malament.
Evidentment.
Evidentment, no? Igual que nosaltres.
I si m'ho permet, li parla una persona que no té carnet de conduir, també les persones que se l'han de treure, perquè són diners, són hores, sí, i són il·lusions, sí, fins i tot, si m'ho permet, eh?
Són moltes coses, no?, el que està en joc. Llavors, ja et dic, jo crec que aquesta mesura de pressió s'ha pres després de tant de temps, de tants anys, i realment jo ho sento moltíssim, no?, que estigui afectant amb aquests col·lectius. Uh-huh. Però és que no tenim cap més manera de fer-nos valdre els nostres drets.
Una última pregunta, senyora Faja, que volia fer-li. Si aquest mes de setembre, amb aquesta iniciativa, amb aquesta manera d'actuar, que és dilluns, dimarts i dimecres, recordem, tot el mes de setembre hi haurà aturades dels examinadors, si aquest mes de setembre no hi ha acord, a l'octubre què passarà?
Doncs no ho sé, haurem de fer una assemblea amb els treballadors i aviam què ens diuen.
I només vostès poden fer exàmens, eh?
Sí.
O sigui, vull dir que no passi com, per exemple, a l'aeroport, que van agafar i van arribar un moment i va dir, molt bé, doncs, si no són l'empresa privada, vindrà la Guàrdia Civil o l'Exèrcit i seran ells els que facin el control. És a dir, en aquest cas no saben si no hi ha examinadors, si pot ser alguna altra persona o algun altre ens qui faci aquests exàmens.
No pot fer-los ningú més.
Val.
A data d'avui.
Senyora Sílvia Faja, seguirem, evidentment, atents a aquestes manifestacions o aquestes concentracions, en definitiva, aquesta reivindicació que fa el sector dels examinadors. Li agraeixo moltíssim que ens hagi atès la trucada i que ens hagi respost el que li preguntàvem. Evidentment, en funció de com t'afecti aquesta vaga, doncs estaràs més d'acord amb una posició o amb una altra, però, en definitivament, crec que tothom té dret a poder expressar el seu parer. Li agraeixo moltíssim que ens hagi atès i segurament haurem de tornar a parlar. Espero que la propera vegada sigui ja perquè s'ha arribat a un acord, d'acord?
Ojalà, ojalà, noi.
Gràcies
moltíssimes
i bon dia.
Gràcies.
A vostè.
Adéu, bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta és la situació a hores d'ara. Recordeu, avui, demà i passat, vaga d'examinadors. Fins ara s'han hagut de suspendre 1.800 proves a la província de Girona entre els mesos de juny i juliol, i aquestes concentracions o aquestes aturades seguiran tot el mes de setembre. Si no s'arriba a un acord amb la Direcció General de Trànsit, després hi haurà una assemblea i veurem exactament en què quedaria tot plegat a partir de l'octubre. D'altra banda, anem fins a Palamós. El setembre és més actiu en aquesta localitat, el que fa que augmenti les escales de creuer. 9 vaixells visitaran el port de Palamós aquestes setmanes. Aquest any estaven previstes 42 escales, una xifra rècord des de que Palamós va apostar per aquest tipus de turisme. Ens dona més detalls, més informació d'aquesta circumstància el Carles Ribas des de Ràdio Palamós. Molt bon dia.
Bon dia. El vaixell Ciborn Encore va fer ahir la primera de les 9 escales de creuer que el port de Palamós rebrà al llarg del mes de setembre. Aquesta setmana vindran 3 vaixells més. Dimarts el 76 Voyager, dimecres l'Aidaura i dissabte el Thompson Majesty. La resta de mes també visitaran Palamós, el Riviera, la Zamara Journey i els creuers Sirena i Island Sky, que faran escala inaugural. Aquest any Palamós té previstes 42 escales de creuer, amb un potencial de 38.000 passatgers. Xifres que parlen de Palamós com un destí consolidat en un mercat tan competitiu com el dels creuers turístics. Joan Pere Gómez és el gerent de Ports de la Generalitat.
Però hem de recordar, sobretot, que hi ha molta competència a nivell de creuers, a nivell de la Mediterrània, i que per nosaltres avui en dia, sobretot el port de Palamós, s'ha consolidat com un port de referència el tema dels creuers de la Mediterrània occidental, per això és una data molt important. I això ho demostrem amb dades clares, no? Com podem veure, com una sèrie de companyies, com ara pot ser la companyia Ciborn i Thompson, que porten 13 anys visitant Palamós amb els seus creuers i les seues flotes. Per tant, això ens demostra una fidelització molt gran d'aquestes companyies i ens demostra que realment el destí de Palamós és un destí avui dia consolidat.
Aquestes xifres milloren els resultats de l'any passat. El port de Palamós va tancar la temporada de creuers 2016 amb 32 escales i 24.600 passatgers. La temporada de creuers al port de Palamós s'acabarà el 2 de novembre amb l'escala de la Zamara Quest. Bona part de les escales es fan, a més, en temporada baixa turística. Una bona mostra són les 9 d'aquest mes de setembre.
I en plana cultural també ens apropem fins a l'escala on el Museu de la Terracota ha rebut un conjunt de ceràmiques històriques que fan augmentar el seu patrimoni dins d'aquesta instal·lació. Ens dona més detalls també d'aquesta informació l'Ali Giner, des de Ràdio L'Escala. Bon dia.
Es tracta d'una cinquantena de peces de terrissa localitzades a les voltes d'un habitatge del municipi datat de finals del segle XVIII i que ara ha estat reformat. Entre aquestes peces s'hi troben càntis, poals, barrals, urinals o olles i plats. Tot plegat és important perquè ajuda a documentar la vaixella i els estris de l'època. Xavier Roques, director del Museu de Terracota de la Bisbal.
Quan fa una troballa d'aquesta mena, és molt interessant pel fet que podem tenir una visió bastant afinada de quina era la vaixella habitual en aquell moment. No? Nosaltres datem aquesta volta aproximadament del 1770, de la dècada de 1780, i la tipologia de peces que hi ha doncs marquen com era la vaixella d'aleshores.
Es tracta en la majoria de casos de peces defectuoses o de rebuig ja en el moment de sortir del forn i en altres ocasions desgastades per l'ús o fins i tot trencades. Pel director del museu és força habitual la seva aparició en edificis de zones de terrissa com la Bisbal.
La Bisbal, com tothom sap, és un centre terrisser molt important i la segona meitat del segle XVIII és un fet força habitual que les construccions de les cases, quan hi havia la construcció del que coneixem com volta catalana, els espais buits dels laterals, que s'anomenen carcanyols, s'omplissin amb peces defectuoses de terrissa. No?
Ara totes les peces trobades seran estudiades i catalogades de forma que una part d'elles pugui ser inclosa en l'exposició permanent del Museu de Terracota.
I arribem al final d'aquest repàs informatiu parlant de l'acústica. Ja us hem explicat a l'entrada del programa que ha tancat una nova edició amb èxit de participació, i és que aquest 2017 l'èxit de públic ha estat garantit tot i les males condicions meteorològiques, que han estat adverses en moltes estones. Els organitzadors del festival valoren molt positivament aquesta 16a edició, ja que han aconseguit mantenir el nombre de públic assistent de l'any passat. Ens dona més detalls la Mercè Mainer des de Ràdio Vilafant.
Figueres tanca la 16a edició del Festival Acústica amb
amb 4 dies de la millor música del panorama actual. Amb 4 escenaris, un de nou a la plaça de la Palmera. El festival ha aconseguit mantenir-se en el nombre d'assistents de l'edició anterior. Malgrat les condicions climatològiques adverses, pluja el dijous fins a les 8 del vespre i pluja durant el concert de Charango del divendres i 4 gotes el dissabte a la nit amb els Amics de les Arts, l'acústica es manté en zona de Champions. Així ho ha destacat el director del festival, Xavi Pasqual.
Valoració molt positiva, perquè ens hem pogut mantenir amb la franja dels 100.000 espectadors, i això és molt important perquè és com si jo he fet una comparativa amb el món del futbol, no? L'any que et classifiques per una competició europea, sembla que l'any vinent, lo mínim, és tornar-te a classificar, no? I la veritat és que molt content de tornar novament, doncs, a mantenir aquesta xifra.
Un festival acústica que ha consolidat dos moments de màxima afluència de gent, a les 8 del vespre i a les 11-12 de la nit, gràcies tot a la proposta de l'acustiqueta que atrau un públic familiar. Des de l'organització ja pensen en seguir treballant per la propera edició.
Tot ha funcionat molt bé, artísticament ha funcionat molt bé, el festival s'ha rejuvenit, hem aconseguit doncs, que molts artistes que visitaven el festival per primera vegada, pràcticament era el 50% de la programació, han captat molt públic i nou públic, és a dir, que això vol dir que en un festival com el nostre, que depenem de l'escena musical del país, doncs, tenim festival i públic per anys, i ara doncs, el que ens toca doncs, és tornar a treballar per garantir l'acústica de l'any 2018.
Una acústica del 2017 que part del temps ha estat marcada per les fortes mesures de seguretat. Però com cada any hi ha predominat el bon ambient, la música i la diversió, que queda demostrada amb el darrer concert que va omplir la Rambla amb les versions més divertides dels Diversiones.
I ara, si arribem al final, explicant-vos en plana poliesportiva, evidentment aquest cap de setmana no ha hagut jornada a la primera divisió. Divendres es va tancar el mercat de fitxatges al Girona amb les incorporacions de Michel Olunga i també de David Timor. A la segona divisió B, jornada nefasta pels gironins, derrota del Llagostera 1-2 a casa contra l'Ebre, del Peralada 0-1 a casa contra el Lleida i també de l'Olot, que va perdre per la mínima també 1-0 contra el Badalona. A tercera divisió, el Palamós va perdre contra el Sant Boià i el Figueres va guanyar 0-1 contra el Vilafranca.
No tanquem per vacances. El magazín de Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Això de l'Escala 2017.
Un any més, l'Escala es prepara per a reunir petits i grans dins una celebració plena de diversió, joc i esport, la Festa Major. Dins d'un ambient de tradició i gresca trobarem un gran i divers ventall d'activitats, el més pur estil escalenc, dedicades a la patrona de la vila.
Activitats per aquest dilluns 4 de setembre.
De 10 a 12 del matí, activitat per als més esportistes, Kayak Experience, sortint des de la riba.
Seguint la mateixa franja horària, tastets de rem, a càrrec de la secció de rem del CERT de l'Escala, sortint des de la platja.
De 11:15 del matí a 2:15 del migdia, espai de jocs gegants, festa gran, a la plaça de l'Església.
Des de les 11 del matí fins a 1:15 del migdia, tobogant gegant urbà al carrer Enric Serra.
Més tard, a les 5 de la tarda, espectacle infantil, pallassos i cançons, a càrrec de 15:15, a la plaça Catalunya.
A les 7 de la tarda, audició de sardanes a la plaça de la Sardana, a mans de la cobla Els Casanovas.
I per tancar la Festa Major de l'Escala 2017, es farà un espectacle pirotècnic a les 10 del vespre a la platja, a càrrec de Pirotècnia Igual, i tot seguit, al mateix lloc, ball de fi de Festa Major, amb la banda Neon.
Alegria, perquè el nostre sant és el millor. Alegria, que és Festa Major.
Zero 12. La Generalitat al teu costat.
Vinc als cursos de català per poder millorar la meva feina.
Jo ara puc parlar amb els amics d'aquí en català.
Vull donar un servei millor als meus clients, per això faig un curs de català en línia al parla.cat.
El Consorci per la Normalització Lingüística i el parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet.
Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals. Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català.
012. La Generalitat, al teu costat.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A la ràdio a la carta, perquè a Fem Girona ho tenim tot. Entra a femgirona.cat i ara en directe també en streaming.
No tanquem per vacances, amb Carles Valdellou.
Minuts i arribarem a les 10 del matí. Us ho dèiem també en el sumari del programa just quan començàvem. Avui es dona el tret de sortida a la segona edició de la Cyber Week. Fa justament un mes es va presentar a l'Ajuntament de Girona tot el detall del que seria aquesta concentració. Quan dic concentració, em refereixo a reunió d'alguns dels experts en noves tecnologies i també en el món que envolta la informàtica des del seu punt de vista de l'ús, la seguretat, etc, etc. Una jornada que s'allargarà fins al pròxim dia 8 de setembre, que es diferencia en diverses jornades, concretament 4, si no vaig errat en aquestes diverses sessions. Ara m'ho explicaré i m'ho corregirà la Núria Frigola, que és organitzadora d'aquesta segona edició de la Cyber Week. Núria, molt bon dia, benvinguda al programa.
Molt bon dia.
No sé si són 4 sessions o n'hi ha més que hi ha previstes en el programa del Cyber Week.
Ha de durar 5 dies, de fet. Els dos primers són els que hem inclòs com a novetat. El primer dia, que és avui, de fet, comença avui a la tarda. És sobre tecnologia financera o fintech. Hem apostat per aquest tema perquè és un...
Aquest sector, eh?
Aquest sector és actual i... Bueno, i aleshores, el segon dia...
Farem una cosa, espera't un segon, perquè la gent sàpiga exactament en què consisteix el Cyber Week, per si hi ha algú que no ho té clar.
Sí.
Exactament, si haguéssim de definir què és el Cyber Week i a qui dona cabuda i sobretot a qui va dirigit, com ho explicaríem?
Jo potser començaria explicant que és un esdeveniment sobre seguretat informàtica, noves tecnologies, i bé que el muntem des de l'associació. Com bé saps, a través de la nostra associació tenim l'objectiu de promocionar tot aquest tema de tecnologia, seguretat i tot el tema electrònic, tant per a professionals com per a iniciar la gent, com per fer entendre una mica aquests temes. De fet, fins fa poquet jo no estava ficada en aquest món, o sigui que...
I com hi vas entrar? Per què vas anar a petar aquí?
A través d'en Pau. Jo, coneixent en Pau, estic fent turisme, de fet, m'estic especialitzant a l'organització d'esdeveniments, i em va venir a buscar. Em va semblar una proposta molt interessant, sobretot tenint en compte que és això, és un tema molt actual i la tecnologia està a per tot.
I que, si m'ho permets, el món del turisme, perdona, amb la tecnologia, jo diria que gairebé van lligats de la mà. És a dir,
sí,
ara mateix, qui vol agafar un vol o vol buscar hotel o el que sigui...
Correcte.
Pot anar a lo convencional, que és l'agència de viatges, que ningú se m'enfadi ara si té una agència de viatges, però l'ús més comú és aquest, és el de les xarxes socials, plataformes, etc.
Sí. Hi ha un pilot d'aplicacions que s'utilitzen gairebé cada dia... En turisme és que és l'ordre del dia. O sigui, és...
T'ha sorprès en el temps que portes el gran ventall d'opcions que et dona el món de la tecnologia?
Sí, la veritat és que sí.
Inacabable, diríem, no? Potser.
Sí. Jo, la veritat és que, esclar, sí que coneixia les plataformes amb les que treballem a turisme, coneixia el món de les aplicacions que s'utilitza i, bé, i més qui menys té un ordinador a casa i té una tablet o té un mòbil o... té algun dispositiu i sap com funciona, però la veritat és que no m'hagués imaginat mai la quantitat de coses que hi ha, i ja només començant per internet, que és...
Inacabable.
Inacabable, no... La veritat és que sí, estic aprenent bastant.
Clar, tu ets coorganitzadora d'aquesta segona edició de la Cyber Week. Insistim, aplega alguns dels experts en aquests diversos àmbits que ara repassarem.
Sí.
Parlàvem que la primera sessió, per exemple, està enfocada des del punt de vista financer. Però apuntava sobretot que no és només per gent que s'hi dedica professionalment, sinó per al públic en general. És a dir, jo, la senyora que està escoltant la ràdio ara mateix a casa seva, etc etc. Potser més cap a la gent que no és experta, que no pas pels experts, i els experts en definitiva el que fan és aportar coneixement, i som la gent la que hauríem de fer el pas potser d'interessar-nos per tot el que ens ofereix el món de la tecnologia?
Jo amb això el que et diria és el que dic absolutament tothom quan em pregunten, ostres, però jo de tecnologia, d'informàtica, de seguretat, no hi entenc, quan vagi al congrés sabré de què parlen, ho entendré. Jo sempre els dic que sí. A part que mai és tard per començar a aprendre d'aquest món, jo considero que sí. A veure, les xerrades, potser sí que un professional entendrà absolutament tot, potser sí que una persona normal o algú que estigui escoltant la ràdio ara mateix li costaria una mica més entendre alguna cosa, a mi mateix em podria costar entendre alguna cosa, però la majoria de coses que expliquen i el coneixement i tot, la veritat és que és per aprendre, o sigui, de fet.
Les jornades es fan a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona. Per què Girona?
Perquè el principal motiu és que estem organitzant a través de l'UDG.
Vale.
Motiu pel qual també es fa a la Politècnica. I, bueno, seria això. Aleshores, també pel fet de que vam pensar... Bueno, de fet, això va ser en Pau l'edició anterior, que podríem fer-ho amb alguna altra ciutat més gran, amb alguna altra ciutat de nom, però som d'aquí. I què millor que promocionar la nostra zona, que promocionar el nostre comerç. De fet, tots els moviments que fem dins de la ciutat els fem a través d'empreses de la zona.
Heu trobat empatia, per part potser del sector comercial, empresarial, fins i tot ciutadà, a l'hora d'organitzar aquest esdeveniment?
La veritat és que sí. La veritat és que sí. De fet, cada vegada que comento, bé, soc la Núria, estic organitzant el congrés, necessitaria això. Ostres, que interessant, tothom preguntant-me, i quanta gent us espereu que vingui, com...
I què tal? I quanta gent us espereu que vingui? És a dir, aquesta pregunta que et fan, si te la faig jo tu, no sé si us fixeu la participació o el número de públic com a repte, és a dir, com un objectiu finalista, o si l'objectiu, en definitiva, es tracta de que les xerrades i les ponències i les jornades tinguin qualitat per si mateixa, siguin 10 o siguin 2.000, perquè ens posem una xifra.
Home, jo et diria que sí que han de ser xerrades de qualitat, això segur, és el primer que et mires, però per un sempre mires que tingui èxit. De fet, aquests dos primers dies també és el que estem esperant, que tinguin èxit, si no el mateix que els tres últims, que serien els de la part d'Overdrive que vam fer l'any anterior, home, que tinguin bona rebuda.
Perdona que t'ho pregunti amb llenguatge. Overdrive, què vol dir per la gent que ens escolta? I per mi mateix, fins i tot, eh?
Overdrive és el nom que li vam posar l'any anterior i aquest any, els tres últims dies del congrés,
sí,
que són els que tracten sobre tot el tema de seguretat informàtica i hacking.
Val. I el nom, el fet de posar-li Overdrive és perquè és la terminologia que se li dona o simplement perquè és una manera de...
És una manera de dir-li.
Vale, fantàstic. I teniu la sensació que és el que més li preocupa a la gent? Ara potser el tema de la seguretat. Jo estic molt rebotat perquè em van entrar i em van piratejar la compte... Ja sé que és una tonteria.
Ostres.
Però em van piratejar la compte del Facebook fa no massa. I a més a més sé que li ha passat a alguna persona més. És a dir, que és una qüestió, això que simplement és que et piratejin el compte del teu perfil a una xarxa social, et dona una sensació de vulnerabilitat, que poden entrar a qualsevol lloc quan volen i remenar tot el que esteu. I ja et parlo de fotos, però podíem anar a buscar operacions que hagis fet, comprar, etc. Clar, no sé si teniu la sensació que és el que realment ara la gent li preocupa més i sempre és consciència de la importància que té seguir bons hàbits de seguretat a les xarxes socials o a la xarxa.
Bé,
anem pel principi, no?
Sí, comencem pel principi. Jo crec que això de que la gent realment és un tema que li importa, jo diria que sí, tot i que poder depèn de la franja d'edat.
Vale.
M'explico una miqueta.
Sí, sí, sí.
Almenys Bé, jo tinc 22 anys, però fa uns anys potser no m'interessava tant el que passés a les xarxes socials. Jo tenia el meu Facebook, tenia el meu Instagram, tenia el meu Twitter, ho tenia tot, penjava el que volia i m'era igual. I a mesura que he anat professionalitzant-me, diem, i he anat utilitzant les xarxes més per a benefici propi que per mostrar al món lo bé que m'ho passo els dissabtes.
Sí, 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 sí.
Que és així. M'he anat preocupant cada cop més de que em puguin hackejar la compte, de que em puguin entrar, de que em puguin espiar, de que sàpiguen tot sobre la meva vida. Aleshores, perquè,
perquè
jo suposo...
Per què ho poden fer?
Clar.
Sí, sí, no, no. És,
sí, sí, sí,
és
la... sí, sí, sí.
Jo crec
sí.
que és el missatge que hem de tenir clar i que hem de llançar. És a dir, realment, qualsevol pot entrar, evidentment, qualsevol que estigui preparat, eh? Però pot entrar i... pot directament, no diré arruïnar, però sí provocar un problema molt gros des del punt de vista de la suplantació d'identitat, perquè ens entenguem,
sí, sí, sí,
a la
de
xarxa.
Fet, sí. I potser quan ets més jove no ho entens i a mesura que vas creixent te'n dones compte de que realment és important tenir-ho present. I bé, no sé, jo el que veig, si vas a aquest tipus de conferències, si ho intentes mostrar més al món, hi ha més congressos d'aquest estil, consciències també una mica més a la gent de que no pots penjar qualsevol cosa, no pots donar la teva clau a qualsevol persona, no pots ficar la primera clau que et passi pel cap, has de fer-ho una mica amb consciència.
Tu dius que en altres països del món ja es fan esdeveniments d'aquestes característiques.
Sí.
Heu agafat exemples d'altres llocs per fer aquest Cyber Week? Perquè porta dues edicions, llavors vulguis o no, com aquell que diu, encara està en creixement. Jo sempre dic que la primera vegada que fas una cosa, és a dir, la primera edició sempre és l'empenta i la il·lusió. L'experiment. La segona és la confirmació de que com a mínim ho pots dur a terme i intentar consolidar-ho. I quan fas la tercera, evidentment la consolidació tarda més temps, no? Però la tercera ja és com, ostres, hem vingut per quedar-nos.
Sí.
Clar, jo no sé exactament si heu pres com a exemple altres països i a part d'aquestes novetats que són dos dies més que heu fet en aquesta edició, dels dos inicials, si hi ha algun altre canvi important en la programació del Cyber Week.
Val. Jo, de fet, és la primera edició que hi soc. L'any anterior vaig anar-hi a veure una miqueta. Com ja he dit, donaven dies festius a molts estudiants a l'UDG per si volien anar-hi. Pel fet de que, com que ho estem organitzant amb ella, doncs, ens donava molt de suport en aquest sentit i ens ho va dir, ens ho van dir d'entrada, ens van enviar mails a tots, si voleu, podeu anar-hi. I aquest any és el primer que l'organitzo. Aleshores, aquest tema sí que... Sí que sé que hem anat a veure en algun, que hem parlat amb alguna empresa o així, però si és orientat d'una manera o d'una altra, això sí que no.
Cap problema. I llavors, en el que refereix a la programació, com ha organitzat aquesta primera jornada, la segona, perquè entenc que les altres tres sí que són aquest Open Drive que tu deies, que van encaminades a la seguretat.
Sí. Val, això seria la primera, la part d'aquesta fintech que he comentat, de tecnologia financera. Demà, durant el matí, durant la tarda, durem a... Bueno, serà una mica més tema Smart Cities, que és bastant interessant, també.
Sí, sí, com s'adapten les ciutats perquè ens entenguem al món de la tecnologia, quin ús fan doncs, del wifi obert, de les ciutats intel·ligents, etcètera, etcètera.
I ja els altres tres dies són els que he comentat, que són la part d'Overdrive, que hi ha tot això de la seguretat informàtica, hacking, tot aquest tema... que seran els tres dies que ens vindran ponents més internacionals.
Clar.
Que també és una mica més.
Com els heu anat a buscar? Què és el que heu tingut en compte a l'hora d'anar a buscar o aquest altre, per exemple? És a dir, què teniu en compte a l'hora de programar, d'organitzar un ponent, una ponència, amb un o un altre expert?
Val. Aquest tema sí que el porta més en Pau, és qui s'encarrega de portar els ponents. El que sí que sé és que l'edició anterior els va trobar i aquest any ja hi havia molts de ponents que ja ens van enviar ells un mail. Ostres, si aquest any feu Overdrive una altra vegada, aviseu-me. Tinc un company de feina, per exemple, que li ha agradat molt que hagi anat a fer aquesta xerrada, li he explicat que està molt bé i també vol venir. Llavors, una part sí que els hem buscat, l'altra...
S'ofereixen ells.
Alguns se'ns han oferit, sí.
Venen de 7 països diferents. Per països, més o menys, hi ha algun lloc on tu diguis, mira, hauríem de prendre l'exemple de tal lloc. Aquí és on s'estan fent bé les coses. Aquí és on hauríem de posar el focus mirant de prendre una miqueta el seu exemple.
Bé, els dos que venen, que també són potser una mica els més interessants que venen aquí, són americans i russos. Uh-huh. I la veritat és que tots dos tenen congressos d'aquest estil i estan bastant conscienciats amb aquest tema. I la veritat és que són bastant interessants.
Que, curiosament, són tots els països on ha hagut problemes més importants els últims temps, en el que refereix a la vulneració o el hackeig de determinades comptes i també de plataformes digitals.
L'han après a la força.
Sí, sí, jo crec que va per aquí. Clar, a part d'aquestes novetats, d'aquestes jornades, tu m'apuntaves que sobretot va per professionals i també pel públic en general. Teniu un sector d'edat, més o menys, clar, de qui és el públic potencial que va? Tu abans m'apuntaves, jo tinc 22 anys, ara em preocupo molt més. És més gent jove, és més gent adulta la que ve o que espereu en aquest Cyber Week?
Jo votaria potser més per gent adulta, tot i que intentem... Bé, de fet, ho fem, enviem invitacions a totes les escoles, a instituts, a universitats també, per intentar que vinguin també una mica per aquest tema, que també es fiquin una mica dins d'aquest món i n'aprenguin.
És a dir, que va per entrada. És a dir, té algun cost per la gent que ens escolta i que vulgui assistir?
És completament gratuït. De fet, si entres a la pàgina web, ja hi ha el botó d'inscripció. Uh-huh. El congrés tota la setmana sencera es diu Cyber Week. O sigui, entres a cyberweek.cat i ja hi ha el portal d'inscripcions, hi ha un formulari per omplir dubtes...
Però t'has d'inscriure, eh? Si vols assistir a una xerrada, t'has d'inscriure.
En principi sí, però ja ens va passar l'any anterior. Sempre hi ha la persona que ens arriba i ens diu m'he despistat, no estic inscrit i, òbviament, no li diem que no.
Doncs ja ho sabeu, eh? Si no heu tingut temps o simplement se us ha passat, si entreu a cyberweek.cat, es diu que de la pàgina web, doncs podreu veure tot el programa d'activitats, també fer les vostres inscripcions, i si arribeu, insistixo, a la porta, com deia ara mateix la Núria, i no us heu apuntat, doncs podeu també accedir a aquestes xerrades. Núria Frigola, coorganitzadora del Cyberweek, que arriba a la seva segona edició aquí a la ciutat de Girona, gràcies per acompanyar-nos en una jornada que suposo que avui és rebre ponents, organitzar-ho tot, és a dir, que ens has fet un foradet a l'agenda per venir-nos a veure. Moltíssimes gràcies i que vagi tot molt bé.
A vosaltres.
Doncs amb aquesta xerrada sobre el Cyber Week, insistim, interessant per a tots aquells que feu ús de les xarxes, que jo diria que pràcticament som tots, arribem pràcticament al punt de les 10 del matí. Estem aquí al No Tanquem per Vacances i de seguida continuem a FM Girona, Ràdio L'Escala, Ràdio Vilafant i Ràdio Palamós.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala presenta el Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que el Montgrí es produeix oli ecològic?
Des del Parc Natural sabem que recuperar els oliverars abandonats és bo per a la prevenció d'incendis, ja que es netegen les parcel·les envaïdes per pins i matolls. Però també sabem que és bo per recuperar l'arquitectura tradicional de pedra seca, que a la vegada afavoreix una flora i una fauna molt específica. I que també és bo perquè crea un mosaic de paisatge que fa augmentar la biodiversitat. I si a sobre aquests oliverars produeixen un oli d'altíssima qualitat, sense herbicides, sense insecticides i recuperant una varietat d'oliva tradicional anomenada Argudell. Aleshores, a aquest projecte global li diem Oli Ecològic del Montgrí. El Parc Natural està portant a terme una prova pilot per demostrar que aquesta producció pot arribar a ser rentable. Per això, ha fet servir uns oliverars abandonats cedits per l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per fer proves de poda, fertilització, control de plagues i de llaurats. Per prevenir les plagues sense utilitzar agroquímics, s'ha ruixat les oliveres amb una argila natural per recobrir les olives i dificultar que la mosca de l'oliva les trobi i les arribi a picar. També s'han posat caixes niu per afavorir els ratpenats, a que ens ajudin a controlar els pics de mosca. De la mateixa manera que dins del Parc Natural hi ha una iniciativa privada de produir arròs ecològic a l'estany de Pals, el Montgrí alguns propietaris particulars ja s'han afegit al projecte per produir oli ecològic. Actualment s'està buscant grups de propietaris d'oliveràs entre l'Escala i Torroella que vulguin sumar-se a aquest projecte i anar fent més gran la superfície de cultiu d'oli ecològic del Montgrí. Algú més s'anima a participar en aquest projecte tan engrescador?
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Diferents, més informació a gransolbufet.com i a granbufetlibre.com.